Radio Astel. Escoltant, sentiràs. Assumptes interns amb la doctora en criminologia i psicologia, Rosa Vinyes.
Vinga, va, i a aquesta hora de caravana saludem la doctora Rosa Vinyes. Doctora Vinyes, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'endinsar-nos en el cas, que sempre li preguntem a Núria Ros, que ens posin antecedents.
Matthew Folder era un geofísic brillant provinent d'una família acomodada amb un màster i un doctorat de Cambridge i una prometedora carrera acadèmica a la Universitat de Birmingham. Era una persona divertida i extrovertida que agradava a tothom, però sota la seva aparença de noi perfecte s'amagava un dels pitjors pedòfils online del Regne Unit. Avui explicarem la doble vida i els crims de Matthew Folder.
Avui és un d'aquells casos, doctora, que no només em posa els pèls de punta, sinó que em sona molt a pel·lícules de Hollywood. Allò de la figura perfecta i rere la figura perfecta, compte, queda perfecte res.
Queda perfecte de res, que hi ha una personalitat sàdica que no t'imaginaves. Sí, desgraciadament, és un d'aquells casos on la realitat supera la ficció.
Qui és Matthew Folder?
Pues el Matthew Folder, que va néixer l'any 88 a Cheshire, en Regne Unit, era el típic noi perfecte. Va néixer en una família de classe acomodada, que sapiguem, no hi havia antecedents de delinqüència o marginalitat, que tan sovint veiem en aquests casos, sinó que era el típic noi on va anar a una escola privada, va entrar a la Universitat de Cambridge, on va fer tota la seva trajectòria acadèmica de llicenciatura, màster i doctorat, i després va aconseguir una plaça de investigador postdoctoral i professor a la Universitat de Birmingham. Era una persona que era molt popular, els seus amics el descrivien com molt divertit i molt extrovertit, i en general tant la seva família com amics com la seva xicota estaven encantats amb ells, fins que es va descobrir la seva doble vida.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De què es tractava aquesta doble vida?
Pues no sabem exactament quan va començar. Tenim informació que cap als 21 anys va començar a mostrar les seves primeres conductes preocupants que s'haguessin detectat. Probablement, amb un individu amb aquestes característiques, probablement a l'adolescència hauria tingut altres conductes patològiques, però aquestes no han arribat a ser conegudes per la resta. Però se sap que als 21 anys, a la Universitat de Cambridge, va començar a filmar els seus companys de pis al bany, a fer-los vídeos. I fins i tot ell li va explicar a una de les seves companyes de pis que senzillament es va riure. Després sabem que cap a l'any 2009, probablement va començar abans, però el primer que se sap és de l'any 2009, va començar a tenir aquestes primeres activitats online de tipus sàdic, on es dedicava a perseguir gent jove, nanos, principalment nenes i dones, on es feia passar per una artista que estava deprimida, la Liz, i els demanava que els enviessin fotografies de nusos per poder ella agafar-los com de model i poder millorar la seva pintura, o es feia passar per un adolescent a fòrums d'anorèxics que necessitava ajuda i allí es dedicava a recaptar, bueno, a reclutar el que serien a altres nanos perquè els hi passessin fotos autogenerades de nusos o comprometedores.
Wow.
Un cop aquestes persones enviaven les primeres fotografies íntimes, ell començava un patró molt cruel i molt persistent de xantatge. Els amenaçava amb que si no li continuaven enviant fotografies cada cop més degradants i humiliants, els hi passaria les informacions i les fotografies que tenia o els vídeos a les seves famílies, als seus amics, als seus llocs de feina, si és que tenien feina, a les seves escoles, etc. I va aconseguir d'aquesta forma que amb aquest patró de pressió constant, aquest patró de xantatge i aquest patró d'intimidació que la gent fes activitats cada cop més degradants. I hi ha algunes que són francament francament desagradables, com llepar els seients dels vàters, llepar un tampó usat, fer algú menjar de gos, etc. Va ser com molt cruel. Com molt cruel, molt persistent. Les víctimes estaven espantades, cada cop tenien missatges d'ell. Es feia passar per diferents identitats, els contactava des de diferents servidors, no hi havia manera d'aturar-lo, i les víctimes arribaven a un punt de desesperació que volien matar-se. Almenys 4 de les seves víctimes van intentar matar-se.
Wow. Clar, perquè això dura... És a dir, això comença el 2009, em deies, no?
Sí, probablement abans. Probablement estem parlant de 2007, però els primers fets coneguts són de 2009 o que hi ha hagut evidències del 2009 fins al 2017.
Fins al 2017. Es perpetua gairebé 10 anys.
10 anys. I el que feia, no només es contactava en ferir aquestes víctimes, en humiliar-les, en veure-les patir, cada cop que demanaven clemència, ell el que feia era incrementar la pressió i la crueltat sobre aquestes víctimes. A ell no li importava si aquestes víctimes s'arribaven a matar o s'arribaven a suïcidar. I el que volia era compartir aquestes fotos que ho feia a uns foros de la dark web que es deien Hurtcore. Hurt, que no ve de heart, de dur, sinó Hurtcore és the heart, de ferir. Sí, Heart to the Core era una de les webs on compartia, i en aquesta web els usuaris el que es deleitaven és veient com torturaven física i mentalment els altres.
Déu-n'hi-do.
I compartia aquests vídeos allà, i el que intentava és veure fins a quin punt podia torturar mentalment a les seves víctimes.
Clar, també em plantejaves abans que el que demanava eren fotografies, però també aconsegueix vídeos, eh?
També. Vídeos, fotografies, narracions, el que sigui.
De seguida et pregunto pel nivell, si se'n pot dir així, clar, jo no hi entenc, però pel nivell psicològic d'una persona com Matthew Folder, de la finalitat d'aquestes activitats que duia sota una façana aparent de noi perfecte, fins a quin punt el que es busca amb unes imatges així no és tant una pretesa viralització sexual d'aquestes imatges i per tant guanyar un rèdit, sinó l'auge de l'abús de poder. I fins a quin punt ser d'una classe mitjana alta això ho afavoreix, buscar aquest tipus de poder respecte a la resta. No sé si m'estic explicant,
Crec que sí, i si no, corregeix-me. A veure, és complicat, perquè hi ha diverses motivacions pel aquest cas. Un, és una persona que disfrutava controlant i tenint poder, efectivament, sobre els altres. El fet de que hagués sigut d'una família acomodada pot no té a veure. Sí que és veritat que quan estudiem els perfils de psicopatia més extrems, el que trobem és una polarització. És o de classes molt marginals on hi ha unes situacions d'abús allò horribles, o també trobem a l'altre extrem. Trobem també classes molt acomodades on el que hi ha és una negligència completa i una total falta d'afecte en la criança d'aquests nanos. Que el Matthew Folder hagués format part d'aquestes classes acomodades tan extremes que estic parlant, no ho sabem. No ho sabem. Realment no té pinta per les poques informacions que tenim. De fet, la seva família no ha estat a judici, òbviament, perquè eren els primers que estaven horroritzats amb tot aquest cas. O sigui que la part de la família acomodada pot tenir que veure a vegades, però no sabem exactament si aquest cas. Però el que sí que és veritat és que amb la sensació de tenir poder i control absolut amb aquestes víctimes, també busca aquesta notorietat, també busca aquesta fama. I, de fet, aquests fòrums de sàdics, perquè no tenen un altre nom, era un individu amb una gran personalitat, amb una, el que diuen, era un VIP, és a dir, era un membre distingit.
Amb un ego important, eh?
Sí, amb un ego important, però per la qualitat dels actes sàdics que estava penjant i estava, a més, d'alguna forma, animant a la resta d'usuaris d'aquella web cometre actes similars. Entre les seves proeses està a fer que una mare enviés fotos de la seva filla nua, i també va inclús dir-li a mon pare que violés el seu nen de 2 anys. El va estar animant. O sigui, és tenir una personalitat extraordinàriament forta, carismàtica, que podia empènyer algú a distància a cometre aquests actes. Uh-huh. I fins i tot va desenvolupar una guia de com abusar sexualment a nens o com donar-los caramels que estiguin impregnats o d'orina o de semen. Uh-huh. O sigui, ja arribava a un punt de depravació important.
Deixa'm preguntar-te si aquest noi perpetua tots aquests actes des del 2007 fins al 2017, i per tant entenem que mínim va estar 10 anys i tot plegat es puja al web, què li dificulta a la policia trobar-lo?
Pues el seu coneixement de les tecnologies i com funciona. I és una realitat per tots els delinqüents informàtics. Desgraciadament, poden utilitzar adreces d'e-mail encriptades. Poden utilitzar el programa Tor, que és molt conegut, que el que et permet és entrar a aquestes webs de la Dark Web de forma anonimitzada. I també el que permet és que hi ha diferents servidors, per exemple a Rússia, on tu pots emmagatzemar tota aquesta informació, i aquesta informació no és accessible pels agents de seguretat d'altres països perquè són servidors protegits. I amb totes aquestes mesures es va amagar el Matthew Felder durant aquests 10 anys. Uh-huh. Hi havia víctimes que l'havien denunciat, però és que la seva identificació amb aquestes 70 identitats, adreces de correu xifrades, la utilització del Tor i la utilització de servidors en altres països que no són massa friendlies en quant a seguretat informàtica, va dificultar molt la seva detenció.
Sí, com sigui, Rosa, ho dèiem, el 2017... Felder és detingut.
Uh-huh. Sí, i va ser una de les coordinacions internacionals més importants que he vist en ma vida. Uh-huh. Van començar a la caça d'aquestes activitats de pedofilia, perquè preocupen moltíssim pels cossos de forces de seguretat de la Gran Bretanya, l'Agència Nacional del Crim, ajudat pels serveis de seguretat dels Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Israel i diversos països d'Europa. O sigui, la Unió Europea també va intervindre. Uh-huh. I quan es va tenir suficient evidència dels seus crims, que ell va admetre almenys a 137 crims...
137 persones coaccionades, eh?
Bueno, 137 crims, almenys 47 víctimes, però hi ha evidència que va perseguir a 200 persones com a mínim.
Uau.
Estem parlant de xifres monstruoses, realment. I el que se'l va detenir, finalment, el 21 de setembre de 2017... a la Universitat de Cambridge, al seu pis. I va ser bastant estrany, perquè hi ha imatges del Matthew Felder quan l'estaven arrestant. Uh-huh. I quan l'estaven arrestant, el que pregunta és per què se suposa que m'esteu arrestant? I llavors l'oficial comença d'una forma molt resumida, però bastant efectiva, a resumir-li els delictes que suposadament hauria comès. Uh-huh. I ell el que va dir és que sonava com el rap sheet de l'infern. Rap sheet pel món saxó al que refereix és un terme jurídic per referir-se a la llista de crims del que se l'acusava. I el que va dir és sembla com si fos el rap sheet de l'infern. Però sota aquesta aparència tan humil que ho va estar dient, realment hi havia com un toc d'orgull. I de fet va ser una persona extraordinàriament freda durant el judici, on no va mostrar cap mena d'emoció enfront del patiment de les seves víctimes quan van anar allà a fer un impacte. I les víctimes estaven aterroritzades. Tenien molta por d'anar allà a judici.
No hi ha penediment, eh?
No.
Segueix a presó?
Sí. Al principi li van condenar, em sembla que uns 30 o 30 i pico anys, però després li han baixat a 25. Entrà 2017, o sigui que estarà 25 anys a presó.
Resulta curiós preguntar-te com l'ha catalogat o com l'ha definit la mateixa policia que s'ha encarregat de la investigació.
Això també va cridar molt l'atenció en aquest cas. Clar, hem de pensar una cosa. Aquests investigadors, el que es dediquen al seu temps, la major part del seu temps laboral, és aquest tipus d'investigació. O sigui, estan farts de veure situacions d'abusos sexuals a menors o el que sigui. I és el que es dediquen. I han vist moltíssims casos en la seva vida. I aquests casos estaven visiblement afectats. Aquests casos el van descriure aquesta persona com un monstre, com pure evil, sigui dolent i malvat fins la mèdula.
Un pur diable, eh?
Sí. Sí, sí. I el que van dir que era probablement un dels pitjors delinqüents d'explotació infantil i xantatge que havien vist a la seva vida. I realment a mi em va cridar molt un dels investigadors de l'Agència Nacional del Crim, que el que va dir que en més de 30 anys d'aplicació de la llei mai m'he trobat un delinqüent amb l'única motivació tan profunda d'infligir angoixa i dolor tan extrems en les seves víctimes. I això és el que va dir el judici, amb més de 30 anys que hi havia treballat. O sigui que probablement és un dels casos més severs que han vist de pedofilia online i que va ser un dels casos més complexos en termes d'investigació i cooperació internacional.
Mm-hmm. El pitjor de tot és que això segueix passant.
Sí, això segueix passant perquè, desgraciadament, amb aquestes dark web han agafat un personatge, que era probablement dels més malvats, però, desgraciadament, hi ha molts com ell en aquestes webs i no és una persona que estigui sola fent el que fa.
La maldat entre éssers malvats es seruifica?
Aquí el que estem... Clar, en aquest cas hem parlat d'un individu. Però és que quan comencem a parlar de les webs i quan comencem a parlar amb aquesta gent que s'agrupa amb una finalitat comuna, llavors tenim que començar també a pensar en les dinàmiques de grup. Això no pensarien que són violacions en grups o humiliació en grup o tortura en grup, però de fet té una mica d'això. Llavors el que passa és que amb el grup el que passa és que s'ajunten gent amb les mateixes